En clau de dona, amb Rita Valero.
Molt bones a tothom i benvingudes, benvinguts a aquest programa d'En clau de dona, en el que parlarem del cicle menstrual. I és un programa adreçat tant a noies com a nois, tant a dones com a homes, com a persones trans, com a persones de tot tipus de gènere i identitat sexual. Perquè, al final, conèixer el cos dels éssers humans és important per tothom. Comencem. Quantes vegades has escoltat l'expressió «tens la regla o què?» És una expressió que ens fa sentir força malament i deixa una gran sensació de frustració. Elise Thibault, periodista, explica que algunes dones senten inclús la necessitat de disculpar-se quan parlen de la regla. Aquest tema tabú ho és encara més davant dels homes, per vergonya o per protegir-los, per no molestar-los amb aquestes coses. Des de sempre, el sagnat menstrual s'ha associat a la brutícia, a la impuresa i a la vergonya. Per què demanem amb discreció productes d'higiene femenina? També és molt reveladora la multitud d'expressions que hi ha per parlar de la menstruació, del cicle menstrual, sense anomenar-la. Tenir el període, estar en aquests dies, estar amb indisposició o malalta, o fins i tot ens ha visitat la nostra tia. Totes aquestes expressions evidencien el tabú associat a la menstruació. Per no dir també que el cicle menstrual és ben bé això, un cicle, i la manera més comuna d'anomenar-lo, tot i així, és regla, com si fos en línia recta, quan no té res de línia recta, ja que és un cicle menstrual que es va repetint al llarg dels mesos. Molt criticat i, no obstant, molt venut és el diccionari de noies de l'editorial Fleurus, que adverteix a les nenes. La discreció i el pudor són de rigor. No hem de deixar rastre de compreses ni tampons. Està clar que ens està demanant que protegim els demés, s'entén, els homes, d'aquest fenomen que és la menstruació. Després sorprèn que les dones intentem ser el més discretes possible al demanar-li un tampó a una altra persona, a una altra companya, si realment s'inculca de que no es parli d'això. En el llibre Educar sense gènere, de la Sophie Collard i la Dorian Meuran, ens expliquen molt clarament una guia per trencar amb aquests estereotips i fomentar la igualtat entre nens i nenes. I un dels temes, una de les temàtiques que afronten és aquesta. Descriure la regla com una cosa repulsiva no ajuda a les dones a sentir-se bé amb el seu cos. Les adolescents aprenen a considerar la sang menstrual com una font de vergonya i fàstic, i aquesta percepció té efectes sobre la seva experiència d'aquest aconteixement i les empenta a considerar la seva condició de dones com una cosa limitant i negativa. Si les joves comprenen el seu cos i els seus cicles, podran formar-se una imatge positiva de la seva menstruació. Aquest coneixement té un paper determinant en els sentiments de les nenes quan tenen la menstruació, la regla. Fins i tot en les obres educatives i sobre l'adolescència s'utilitza un vocabulari amb connotacions negatives per parlar de la sang menstrual, com residus, residus de la mucosa. Les repressions errònies o negatives de la menstruació no són només responsabilitat dels pares, mares, tutors o de certs llibres. Els anuncis tampoc es queden enrere en la cultura del tabú. Per exemple, ens hem hagut d'esperar fins havent entrat el 2023 perquè un fabricant de compreses mostrés un líquid vermell en els seus anuncis. Les mentalitats evolucionen, però a poc a poc. Les persones contràries a l'aparició, precisament, d'aquest líquid vermell van presentar milers de queixes davant de l'autoritat pública de regulació de l'audiovisual. A més, en els anuncis de compreses i tampons, les dones es veuen dinàmiques, en plena forma i molt actives durant la regla. És un nou manament social, continuar somrient i dinàmica i dissimular l'efecte de la regla en el cos i la ment. Fins i tot per a les dones que pateixen dolors associats al cicle menstrual. Aquests dolors poden ser intensos i de vegades fins i tot incapacitants, i en aquests casos solen deure's a una malaltia, l'endometriosi. L'endometriosi és una malaltia invisibilitzada i per això aquí en parlaré una mica. Us explico que al llarg del cicle l'endometri augmenta el seu gruix de cara a un possible embaràs i si no hi ha fecundació es desintegra i sagna. I és això la regla, el sagnat, l'endometri que cau en no haver estat fecundat. En les dones que tenen endometriosi, algunes cèl·lules pugen i migren per les trompes. Llavors, el teixit, similar al de l'endometri, es forma fora de l'úter, provocant lesions, adherències i quists ovàrics, que són els endòmetres, en els òrgans colonitzats. L'Institut Nacional d'Investigació en Salut i Medicina especifica que el 40% de les persones que pateixen dolors pèlvics són pacients d'endometriosi. Degut a que la majoria de metges i metgesses tenen una molt mala formació per detectar aquesta malaltia, aquesta es diagnostica amb un retard mig de 5 anys. L'endometriosi provoca dolors lumbars, pèlvics, ginecològics i abdominals, així com també dolors a l'hora d'orinar, defecar i durant les relacions sexuals amb penetració. L'endometriosi comporta també un risc d'esterilitat. Deixant a part aquesta malaltia invisibilitzada de l'endometriosi que pateixen moltes dones, també dir que la majoria de dones, el 59%, ha escoltat l'expressió amb la que obria el programa. Tens la regla o què? En un moment en el que intentava expressar el seu desacord o la seva ràbia. A més d'estar associada a la brutícia, la regla s'usa per deslegitimar l'opinió de les dones argumentant que les seves emocions les incapaciten per pensar. Hi ha estudis fets amb mostres molt fiables de la població que volen justificar les diferències entre dones i homes apel·lant a raons genètiques. Aquest neurosexisme explica una gran quantitat de comportaments mitjançant les diferències hormonals i, en especial, les de les dones durant el cicle menstrual. Preguntar-li a una dona com a resposta al seu enuig si té la regla equival a treure-li tot el valor a l'opinió que està expressant. És a dir, es dona a entendre que les dones no poden pensar ni enfadar-se perquè les dominen les hormones. La neurobiòloga Catherine Vidal i el seu equip d'investigadores e investigadors mostren que les hormones poden influir en el comportament dels individus durant els canvis hormonals importants, és a dir, en dones durant l'embaràs i la menopausa. El canvi hormonal en el moment de la regla no és prou per induir un canvi de comportament. Tot i així, tant homes com dones pateixen o poden patir desarreglos hormonals susceptibles de comportar fatiga, irritabilitat, baixada de la libido, depressió, etc. Està bé saber que 12 és el màxim nombre de centilitres de sang que flueixen en cada regla, és a dir, entre 2 i 5 cullerades soperes o mig got de vi. 16 són aproximadament els milions de persones amb sagnat menstrual cada mes. 400 és el número de cicles de mitja que té una dona al llarg de la vida, front als 100 que tenien en l'edat mitjana. A França, per exemple, donar una bufetada a la persona a la que li baixa la regla per primera vegada és una tradició d'origen eslau que ha perdurat fins a començament del segle XXI en algunes famílies. Totes aquestes dades són extretes, com deia, del llibre Educar sin género, una guía per a romper con los estereotipos i fomentar la igualtat entre niñas i niños, de Sophie Collard i Dorian Meuran. Com podem canviar aquest punt de vista? Doncs el primer pas per canviar aquesta percepció i poder parlar del cicle menstrual sense menysprear a les persones que sagnen tots els mesos és prendre consciència d'aquesta imatge negativa associada a la regla i a la seva suposada brutícia. Si els homes tingueren la regla, parlaríem d'ella d'una forma molt més oberta i fins i tot ens semblaria atractiva? De fet, si bé és cert que en la pubertat a les nenes els baixa la primera regla, els nens tenen les seves primeres ejaculacions involuntàries, que solen ser nocturnes. Igual que la primera regla, la menarquia, la primera ejaculació també té un nom, espermarquia, i no és menys tabú. Els nens tenen la mateixa necessitat de comprendre com funciona el seu cos. Tot i així, és difícil superar la vergonya lligada a aquests fenòmens naturals. De la mateixa manera, als homes els hi sol resultar més fàcil dir que van al bany i fins i tot parlar d'això després, mentre que moltes dones fins i tot passen vergonya fins i tot del soroll que fa el pipí. Per què no dir-li a la teva filla, davant del vàter, el pipí fa soroll, és normal? Això, per exemple, ajudaria a normalitzar-ho. Segons un estudi, el 43% de les dones senten vergonya en comprar productes d'higiene menstrual i el 23% admeten no parlar del tema mai amb ningú. Quan per fi es supera aquesta barrera, parlen amb altres dones. Tot i així, parlar amb llibertat de la regla permetria transgredir la norma establerta, que vol dir que les dones han d'amagar que tenen la regla. Deixar d'amagar els productes per a la neteja en les nostres cases, deixar-los accessibles i a la vista de tothom, també podria ser un pas. El punt de partida, les converses interessants sobre la regla, el cicle menstrual i el seu funcionament, així com la seva composició. Avui en dia sabem que la sang menstrual conté una gran quantitat de components, fragments de la mucosa uterina, fibroblasts, anticossos, cèl·lules glandulars, vitamines, proteïnes, coure, potassi, sals minerals... Res de dolent. Està bé saber que Escòcia va ser el primer país, el 2020, que va aprovar l'accés gratuït als productes per la menstruació en els establiments públics, igual que el paper higiènic. L'any 2000, Gran Bretanya ja havia aplicat un IVA més baix a aquests productes. Des d'aquí, una reivindicació a l'IVA d'aquests productes. Per què? Per què se'ns els fa pagar com a productes d'estètica? Ens vam haver d'esperar 15 anys perquè França fes el mateix, gràcies a les reivindicacions del col·lectiu Georgette Sand. Des d'aquell moment, els productes d'higiene menstrual es van considerar de primera necessitat i van passar del 20% al 5,5% d'IVA. Quan això aquí? Pregunto. Per lluitar contra la precarietat menstrual, el fet de no poder comprar productes per la regla i contra el tabú de la regla, alguns centres escolars i universitaris ofereixen kits de productes menstruals. Però encara queda molta, moltíssima feina per fer. Durant molt de temps, el normal era no parlar del tema ni tan sols amb els fills ni les filles. Avui en dia és comú i es considera lògic que les mares els hi parlin a les seves filles de la regla. Tenen aquesta missió d'informar-les. En totes les classes socials es tracta el tema. Tot i així, està acceptat que és una cosa que ha de quedar entre noies, dones, com si s'hagués de protegir els nois, com si la regla fos una cosa que no els hi repercuteix. Aurelia Mardon, sociòloga, explica que als pares se'ls hi diu més tard i de forma discreta que a la seva filla li ha baixat la regla. Aquest tabú també està present en les parelles. Si una dona no aconsegueix parlar d'això amb el seu fill, segurament tampoc serà capaç de parlar-ho amb el seu marit. Per 3/4 de les dones, la menstruació és un tema tabú dins la parella i prop del 80% de les dones afirmen que abandonen tota o part de la seva activitat sexual durant la regla. És a dir, la imatge negativa que es té de la regla regeix també les relacions íntimes. Encara en l'actualitat existeixen articles i vídeos que tracten sobre la regla i s'anima a les mares a parlar d'ella amb les seves filles, però els pares solen quedar exclosos de la conversa. Sabent que en la seva majoria no estarien còmodes parlant amb la seva companya, podem imaginar que encara menys ho estarien si haguessin de parlar-ho amb la seva filla. El paper d'informar a les filles s'otorga de forma exclusiva a les mares. Per què aquest error? Per què no incloure els fills també? Per entendre els cossos de les nenes, de les seves germanes, mares, àvies, companyes. Si se'ls hi explica de manera natural des del principi, tindran aquest respecte ja adquirit cap a les seves companyes de classe, cap a les seves companyes de feina, cap a les seves parelles. Igual que els pares també poden parlar de la regla i també la poden explicar a les seves filles. La trampa que hem d'evitar, doncs, parlar de la menstruació amb la teva filla i oblidar fer-ho amb el teu fill, és caure de ple en la trampa. Lluitar contra el tabú de la regla passa per l'educació de les nenes, però també dels nens. A través de la comprensió s'arriba a l'empatia. Els nens, els joves i els homes, en els que es convertiran, estaran sensibilitzats quan hagin de tractar amb dones que pateixen el dolor menstrual. Ensenyar els nens a cuidar és una part fonamental de l'educació igualitària. Els nostres fills, quan siguin adults, no només no es permetran fer més comentaris sexistes, sinó que potser que també tinguin en ment els productes per a la menstruació de les seves companyes de feina i de vida, el qual ens portarà també a un repartiment més just de la càrrega mental. I quines seran les vies d'actuació? Doncs, per suposat, parlar de la regla. La millor manera d'eliminar els tabús és parlant d'ells. Això ens ajudarà a trencar amb els estereotips relacionats amb el cicle menstrual, així com a normalitzar-lo. Sobretot, tractar-ho de forma positiva, com un fenomen de regeneració de les cèl·lules. Ho torno a repetir, un fenomen de regeneració de les cèl·lules. Així, els joves i les joves no ho percebran com una cosa negativa. Es pot aprofitar un anunci sobre productes d'higiene menstrual per iniciar la conversa amb un adolescent. Si tens un noi ja més gran i mai li has tret el tema, pot ser una bona manera de començar. Pots preguntar-li, per exemple, si ha escoltat prejudicis sobre la regla a l'escola o a l'institut. Per impulsar l'autonomia de la teva filla o del teu fill trans, també pots ajudar-lo, ajudar-la, a identificar els diferents productes que hi ha per la regla, així com els seus components, que moltes vegades estan amagats. Així podrà prendre una millor decisió i ben informada. No només hi ha els salva-slips, les compreses, amb ales o sense. No només existeixen aquests productes o els tampons, tots plens de químics, a més, que fan que precisament la regla, el sagnat, faci una olor particular. La regla en si mateixa no fa més que olor de ferro pels seus components, però no fa pudor. La pudor la genera el contacte del sagnat amb els químics de les compreses o els tampons. Però existeixen altres productes molt més ecològics i també molt higiènics. Per exemple, la copa menstrual. La copa menstrual hi ha de diferents tamanys. És molt important poder escollir el tamany adequat per a cada persona. I també les calces menstruals. Tots ells productes reutilitzables i que funcionen molt i molt bé. Més ecològics i que tenen més en compte el medi ambient. A més, podem trobar jocs, llibres, blogs, sèries, podcasts i cançons que en parlen d'això. I per últim, i per tancar aquesta petita introducció al que és el cicle menstrual i a intentar deixar enrere que aquest tema sigui tabú, et vull parlar de Kiran Gandhi, aquesta dona que va córrer 42 quilòmetres de la Marató de Londres sense productes per la menstruació i quan tenia la regla deixava que la sang li caigués per les cames. Amb aquesta imatge ens quedem i acomiadem el podcast d'avui, en clau de dona. Noms de dona, una petita mostra, petjades noves en la història.